Πάντα Hitchcock.
Les 3 en punt, actualitzem la informació. Pedro Sánchez i Volodymyr Zelensky fan pinya i es comprometen a aconseguir la victòria d'Ucraïna sobre Rússia. Ho acaben de dir des de Kiev, on estan compareixent en el primer dia en què Sánchez ostenta la presidència rotativa de la Unió Europea. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
Missatge d'unitat entre Sánchez i Zelensky en el primer dia de presidència espanyola de la Unió Europea en una visita a Kiev carregada de simbolisme. El president del govern espanyol ha promès una nova ajuda de 55 milions d'euros i ha afirmat que en aquests 6 mesos acompanyaran Ucraïna en els passos que li queden per entrar al club dels 27.
El que el primer dia de la presidència, en el semestre en el que se va a dar a conocer el informe sobre la evaluación de los progresos que está haciendo Ucrania a lo largo de este otoño, pues esté hoy aquí, demuestra, yo creo que un compromiso político claro, inequívoco por parte de las instituciones comunitarias.
Zelensky li ha agraït la visita i ha demanat als seus socis europeus que no els deixin sols.
En aquestes trobades i reunions comptem amb vosaltres. Són uns mesos molt importants i us necessitem per seguir forts en el camp de batalla i també en el terreny econòmic. Amb tot, comptem amb el vostre suport.
En un discurs al matí, al Parlament d'Ucraïna, Sánchez s'ha compromès també amb el pla de pau proposat per Volodymyr Zelensky i en va ajudar en la reconstrucció del país.
Tot plegat, la quarta nit de disturbis a França, on les últimes hores s'han detingut 1.300 persones més. Les autoritats franceses admeten que estan desbordades davant les protestes, que han inclòs saquejos, edificis públics, comerços i fins i tot a botigues d'armes. La majoria les protagonitzen joves de zones marginals. A més, ja s'escampen als territoris d'ultramar francesos. El govern treu pit per la jornada d'oposicions d'aquest matí. 40.000 persones s'han examinat per optar una plaça de funcionari o de professorat. La participació ha sigut del 62% en el cas de la funció pública i del 75% en el procés d'estabilització de docents. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, contraposa el dia d'avui amb el caos d'ara fa 2 mesos, quan es van haver d'anul·lar les proves que avui s'han repetit.
Crec que és molt rellevant destacar el compromís per part de l'administració de la Generalitat amb aquestes oposicions i el fet, doncs, que s'hagin desenvolupat de forma impecable.
I aquesta tarda, festa grossa de la música i la cultura amb el Canet Rock i l'última nit del Festival Vida Canet durant 12 hores i fins que surti el sol, i actuaran les millors bandes del país com The Tyets, Stay Home, Striquell o Els Amics de les Arts, mentre que Vilanova i la Geltrú tancaran el Vida els escocesos Glass Vegas i els anglesos Spiritualize i The Libertines. I pel que fa als esports, en marxa la primera etapa del Tour de França, queden menys de 100 quilòmetres.
Sí, amb 5 ciclistes escapats, però controlats en tot moment pel gran grup que és a només un minut i mig. És la primera etapa amb inici i final a Bilbao, el dia que Andrés Iniesta ha jugat el seu últim partit al Japó amb el Vissel Kobe i que Jordi Serracanta ha decidit renunciar a la presidència del bàsquet Manresa. De cara a aquesta tarda arrenquen els quarts de final de l'Europeu Sub-21 masculí de futbol. Espanya juga a les 9 contra Suïssa i es disputa la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1.
I acabem amb el temps. Martí Oliveres, aquesta tarda encara s'escaparan alguns ruixats.
Sí, encara no acaba de finir la inestabilitat i això ens fa pensar que repetiran les tronades al nord del país, sobretot entre Girona, Barcelona i el Pirineu, alguns xàfecs localment forts amb tempesta, mentre que la resta ha de fer més sol, aquest sol que domina, que ho ha de continuar fent, però amb alguns núvols i amb tramuntana i mestral encara als dos extrems del país. Tot plegat acompanyat d'un ambient força agradable, venint d'on venim, la temperatura bastant raonable, una calor a ratlla, amb poca sensació d'aixafogor a la costa, i demà ja comença a repuntar la temperatura diurna, amb un matí tranquil aquest diumenge, i de nou a la tarda tronades al nord del país.
Les 3 i gairebé 4 minuts, tanquem el recomitzia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat als avanços informatius.
També el Tu diràs a partir de les 11 amb el Dani Aguilar.
I nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el Viatge bé a RAC1. Bona tarda.
RAC 1. Torna a augmentar l'audiència de RAC 1. Ara tenim 894.000 oients cada dia.
Soc en Pere, de Sant Pere de Ribes, i el meu programa favorit de RAC 1 és el versió RAC 1. Coni, casa't amb mi, sisplau.
Soc la Laia de Palafolls i cada matí em desperto amb el Jordi Basté i el Xavi Mundo.
Soc
el
Josep des de Palau Solità i Plegamans. M'encanten les rialles amb els Oscars i amb el Marc Giró.
Hola, soc el Marcel Pellejero. M'ho vaig a viure al París i em dibuixo molt Basté.
Soc la Mia i escolto totes les nits el Tu diràs d'esports de RAC 1.
Sou molt més que una xifra. Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
El RAC 1 em fa molta companyia.
Tots sou 1.
Moltes gràcies!
teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC 1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Molt bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Aquesta tarda, la nostra primera sortida del juliol, la comencem molt feliços perquè dimecres ens van entregar les notes de final de curs i són realment excel·lents. Aquesta setmana s'han publicat les audiències de ràdio i segons la segona onada de l'EGM tenim 97.000 oients cada dissabte de 3 a 4 de la tarda. Estem fregant gairebé els 100.000 oients i hem aconseguit 27.000 més que l'estudi general de mitjans de l'abril. Amb aquestes xifres assolim un nou rècord d'audiència i ens mantenim com a líders absoluts de la nostra franja horària. Uns resultats que hem obtingut gràcies a la feina de l'equip, als col·laboradors i, com no, al suport dels oients. Per tant, avui més que mai us diem que us estem molt agraïts i que, com us podeu imaginar, amb aquestes dades i sabent que cada cop en sou més, avui encara tenim més ganes d'escapar-nos per mig món amb tot vosaltres. I aquest dissabte estem molt contents perquè una de les nostres convidades és la fotoperiodista Cris Ubach, que acaba de publicar el seu segon llibre. La Cris va ser una de les nostres primeres col·laboradores l'any 2019, quan va començar el Viatge bé, i avui ens porta Pirineos més allà de les muntanyes, el seu primer llibre de crònica viatgera editat per Península, on ens explica doncs, el viatge de 4 mesos que va començar a Irún i que va acabar al Cap de Creus. Un volum on l'autora fa un retrat meravellós de paisatges, persones, tradicions i gastronomia de les muntanyes pirinenques i que ens porta, per exemple, fins a la Vall de Tena, la Vall d'Aran, la Cerdanya, les Valls de Núria, Sant Juan de la Penya o Zugarramurdi. I després de conversar amb la Cris, us portarem fins a les muntanyes andorranes perquè avui comença al País Veí la celebració dels 10 anys del Cirque du Soleil Andorra. Un desè aniversari que la companyia canadenca celebrarà amb l'estrena del seu espectacle Festa. L'excusa perfecta durant tot aquest mes per fer una escapada andorrana. I si sou fans d'Antoni Gaudí i preferiu una escapada urbana, aquest estiu heu d'anar a Reus. A la capital del Baix Camp visitarem el centre d'interpretació dedicat a l'arquitecte i farem la ruta del modernisme de l'any Domènech i Montaner, just l'any en què es commemora el centenari de la mort de l'arquitecte. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem. La fotoperiodista i escriptora especialitzada en viatges, turisme i sostenibilitat Cris Ubach acaba de publicar nou llibre. Es titula Pirineos, más allá de las montañas i l'ha editat Península. Es tracta del viatge que ella mateixa va fer durant 4 mesos, des d'Irún fins al Cap de Creus i que avui reproduirem amb l'autora. Cris Ubach, ben tornada a RAC1 i enhorabona per aquest volum.
Moltes gràcies i encantada de tornar a estar aquí, Esther.
Jo també estic molt contenta.
Ara feia temps
eh?
Que no ens veiem.
Molt de temps que no passaves per l'estudi. I a més, amb aquest segon llibre.
Sí.
Com ha estat l'experiència?
Ha sigut intensa, podem dir. Clar, és el primer llibre que faig de crònica de viatge, perquè el primer, com sabeu, era de fotografia, era un llibre més dedicat a la fotografia i a les històries de fotografia. I aquest, clar, aquest és un llibre, doncs és una crònica de viatge, que és el que en definitiva he estat fent els últims 20 anys de la meva vida, no? Escriure cròniques de viatge.
De fet, tu, Cris, has viatjat per mig món, ets una gran viatgera, la gent t'ha escoltat a la ràdio, i és que has estat a 85 països de tot el món, coneixes moltíssimes cultures, moltíssimes realitats socials. A mi m'agradaria saber per què vas triar els Pirineus perquè fossin, això, els protagonistes del teu segon llibre. Per què?
Doncs mira, com bé has dit, clar, he viatjat molt i normalment sempre he escrit de països llunyans, sempre he escrit de fora, no? O llocs de la península ibèrica, d'Europa, d'Amèrica, en fi, de tot arreu. Quan em plantejo que passar de les 20 pàgines normalment o de les 15 pàgines que té un reportatge d'una revista als 300 pàgines que pot tenir un llibre, doncs he de sentir-me còmode amb la destinació, això és el primer, no? O sigui, ha de ser una immersió molt, molt profunda i llavors... De manera natural em surten els Pirineus, o sigui, perquè, bueno, el meu avi era d'allà, jo m'he criat allà i he viscut la major part de la meva vida visitant-los i estan anant constantment per molts motius. No?
Te'ls coneixes? Te'ls
conec, sí. Els conec per molts motius, per feina, per motius personals, m'agrada la muntanya, faig excursions, o sigui... llavors, clar, va ser la primera cosa que em va venir al cap. Vaig dir, ostres, vull escriure un llibre d'aquest, dels Pirineus. O sigui, va ser com una cosa natural. I, de fet, va ser super encertat, perquè jo em pensava que els coneixia molt bé i després no els coneixia també. He descobert moltes coses.
Això està bé. Sí. De fet, ara feies referència a tu al teu avi, a l'avi Pere. A ell li dediques un capítol que es titula Nunca heredamos la tierra. El teu avi era de l'Alt Urgell.
Sí, ell va néixer en un petit poblet a prop d'Organyà i, bueno, la història del meu avi és que ell no era l'hereu. Ell va néixer amb una família de dos germans i ell era el petit. I llavors a ell li va tocar doncs, marxar d'allà amb una maleta de cartró, anar-se'n a Barcelona, sense parlar ni tan sols castellà.
Emigrar.
Va haver d'emigrar. Pues, com molta gent que vivia al Pirineu no tenia recursos, no? Van ser temps molt durs. El meu avi va néixer el 1912. Llavors ell se'n va a Barcelona, allà es busca la vida, i res, ell sempre va tornant al Pirineu, però ell mai va de la terra, no? D'aquí ve el títol del capítol, i bueno, explico tota la seva participació a la Guerra Civil, etcètera, etcètera, i tot el que va passar en aquella zona, en aquella època.
I va retornar amb l'avi a Organyà, amb els estius,
sí,
amb els pares...
Sí, mentre ell va ser viu, vam anar tornant, i els meus pares segueixen tenint contacte amb la cosina, que és la filla del germà del meu avi, que ell és el que es va quedar a les terres i la casa.
Clar, l'hereu.
Exactament.
El recorregut d'aquest llibre pels Pirineus el vas fer entre l'estiu del 2021 i la primavera del 2022 i l'has dividit en 5 etapes. No? Quines són, Cris, aquestes 5 etapes? Per la gent que ens estigui escoltant, oients, que potser vulguin agafar idees per aquest estiu per fer alguna ruta.
Mira, el llibre està explicat com si fos un viatge seguit. O sigui, jo explico que començo a Irún un dia i acabo el Cap de Creus al cap aproximadament de 4 mesos, però realment la realitat a l'hora de treballar-lo és que jo no me'n vaig poder anar 4 mesos seguits perquè, bueno, com tu saps, hem de treballar, jo soc autònoma i he d'escriure per altres mitjans i a la ràdio, etc, i no podia...
Hem d'ingressar.
Això és així. Llavors, el que vaig fer va ser dividir-ho per zones, és a dir, m'ho vaig plantejar, la manera fàcil en la meva ment va ser, bueno, doncs, ficar aquestes línies i vaig fer, doncs, primer vaig anar a Navarra i la zona d'Euskadi, després vaig fer Aragó, després vaig fer la Vall d'Aran, vaig fer Andorra i després Catalunya. I després, per motius d'agenda, per dir-ho d'alguna manera, d'algunes de les persones que jo volia entrevistar o d'algunes de les coses que volia tractar, doncs vaig fer viatges puntuals, allò des de Barcelona, doncs escapades, no? Per exemple, dos dels capítols es dediquen a la transhumància, que vaig fer la transhumància amb els pastors de Llívia, i això doncs va ser que vaig pujar expressament doncs per fer-ho, perquè clar, eren unes dades concretes i això em condicionava massa el calendari per poder-ho encabir en la resta de viatges.
No l'havies fet mai, la transhumància?
No l'havia fet mai.
Com va ser l'experiència?
Ho explico,
brutal.
Èpica. O sigui, podria dir que és èpic. Em semblen herois, els pastors, que pugen a les Bulloses cada any a portar els cavalls i les vaques, perquè són gairebé 30 quilòmetres amb un desnivell molt important i corrent darrere del bestiar, que, clar, les vaques comencen a córrer i tu has d'agafar el seu ritme perquè no se t'escapin. I és durillo, o sigui, és superinteressant. M'ho vaig passar molt bé, vam suar, però moltíssim, vam patir molt, però va ser una experiència supermaca, la veritat.
I quin és el motiu pel qual comences a Irún per aquella banda i no per la banda catalana?
Mira, quan vaig tenir aquest primer pensament, o sigui, el primer pensament de quan jo em plantejo fer el llibre va ser començar el Cap de Creus. Vaig dir, vaig a fer-ho al revés, perquè normalment sempre es pensa, no? El mateix GR11, per exemple, que molta gent el camina, el comença a Irún i acaba el Cap de Creus, però al revés també es pot fer. I jo vaig pensar, mira, saps què? Començarem a Irún, perquè a Irún hi ha l'illa dels Faisans. L'illa dels Faisans és una petiteta, molt petiteta illa que hi ha a la desembocadura del Bidassoa, i aquí és on es va firmar el Tractat dels Pirineus. O sigui, és una illa minúscula que la meitat la meitat de l'any pertany a França, l'altra meitat pertany a Espanya. Això és una cosa molt única en el món, és una mena de condomini que es diu, i doncs en aquest moment es firma el Tractat dels Pirineus al segle XVII i és el moment en què es determina com, per on passarà la frontera, o sigui, això posa fi a la Guerra dels 30 anys i es determina quina serà la frontera a partir de llavors entre Espanya i França, no? Uh-huh. Llavors, bueno, va ser, ja ho sabem tots, aquí a Catalunya ho sabem, doncs es van perdre, Catalunya va perdre 33 pobles de la Cerdanya i el comtat de Rosselló, que van quedar a la part francesa. Llavors és en aquest moment que s'assigna aquest tractat i com que és el lloc on es determina com serà doncs, la frontera franco-espanyola, doncs, em va semblar que era un bon començament, doncs, per fer aquest viatge pels Pirineus, no?
I l'origen del nom, perquè aquesta illa no té faisans, encara que li diguin així.
No, l'illa dels faisans, en realitat, no se sap ben bé per què es diu així. O sigui, hi ha teories, no? Diferents historiadors han fet diverses teories, i una d'elles és que aquesta illa era el lloc on es reunien els fassers francesos i bascos per discutir coses sobre, doncs, sobre la pesca o sobre, bueno, del seu ofici. Llavors, d'aquí ve aquest nom dels fassers aquests, doncs faser, fajan, se creu que ve d'aquí el nom de la illa. Però que no hi va haver faisans mai, això ja m'ho han dit diverses persones, i de fet vaig estar entrevistant un arxiver allà a Irún i em va dir que, bueno, el més acceptat públicament és que fos per aquest motiu.
Darrere d'aquest llibre hi ha una feina increïble de documentació. Ara ens explicaves la conversa que vas tenir amb aquesta arxivera, però és que vas parlar amb la bibliotecària d'un poble, amb el pastisser... Diguéssim que aquest recorregut que tu fas pels Pirineus és un recorregut també a través de les persones. Com dissenyes aquesta ruta i com és el procés creatiu, Cris?
Mira, inicialment jo estableixo una línia, no, d'entrevistes, és a dir, jo penso, vaig estar 4 mesos documentant-me, visitant la biblioteca de Mataró cada dia, que ja em coneixien perquè anava allà i deia, escolta, aquests llibres. Llavors em vaig estar documentant molt i tenia clar que hi havia històries que volia explicar, i com que hi havia històries que volia explicar, hi va haver entrevistes que jo vaig tancar prèviament al viatge, és a dir...
Abans?
Sí, vaig tancar, abans de viatjar hi havia unes quantes persones amb les que jo hi havia quedat, per exemple. Hi ha un periodista a Canfranc que va escriure un llibre sobre la història de Hitler i els trens que venien carregats amb l'or que s'havia robat de tota Europa, que creuaven per Canfranc, i tenia clar que aquesta història la volia explicar amb la veu d'aquest senyor, no? Clar, aquesta entrevista estava prèviament pactada, i algunes altres també, per exemple, l'Edurne Passavan, que és aquesta, bueno, la primera dona que va fer els 14-8 mils, sí. Doncs amb ella també vaig quedar perquè també em semblava una persona que, doncs, que s'ha criat al Pirineu, etc, i viu a Viella, de fet. Doncs aquestes entrevistes estaven pactades, però la resta de gent, aquestes entre altres, però la resta de gent me la vaig trobant, o sigui, jo arribo als pobles, parlo amb uns, parlo amb els altres, i estiren fils d'uns i altres, doncs em presenten a gent, i així és com es va configurant tot el paisatge humà que hi ha en aquest llibre, no? O sigui, de fet, tal com ho explico és tal com passa, o sigui, li pregunto amb un i aquest em obre la porta d'una altra persona, em presenta la seva tieta o em presenta algú, i així és com jo vaig trobant tots aquests personatges que configuren una mica la realitat present i passada dels Pirineus.
La veritat és que t'he de dir que per l'equip del Viatge B de RAC1 ha estat un gran descobriment aquest llibre i sobretot la seva autora, no? Perquè nosaltres la vam tenir de col·laboradora des dels inicis d'aquest programa fa 5 anys, i realment llegint-te i descobrint com ens trasllades perfectament als Pirineus a través de com et sents, de com ho vius, de com transmets cada escapada, i això ho fan, doncs, això, les persones que et vas trobant pel camí de manera premeditada o per sorpresa. Aquestes converses que tenies, les enregistraves? Com va anar?
Les enregistrava, sí, tal qual. Perquè, clar, al final és la manera de que m'explicaven moltes coses, molta gent. Clar, és que tinc hores i hores i hores gravades d'entrevistes. I després, clar, jo les vaig haver d'editar una mica, perquè si no això en comptes d'un llibre hagués sigut una enciclopèdia, hagués sigut una trilogia.
Quantes hores vas tenir de gravacions?
No sé, és que ni ho sé.
Amb el mòbil?
Amb el mòbil ho gravava, i després, doncs, els anava donant nom, tenia tots els arxius gravats, i clar, hi ha persones que tinc com pues, tranquil·lament 3 hores de...
Clar.
Vaig entrevistar una monja de clausura, pues, vaig estar 3 hores amb aquesta senyora, i 3 hores seguides de conversa, que després, clar, has d'anar editant una mica, perquè si no, doncs és impossible, no?
A la població de Sara, a la regió francesa de Nova Aquitània, aquí vas descobrir, per exemple, una història molt curiosa, que és la del pelotari Víctor Iturria. Parla'ns una miqueta d'ell, no? Qui va ser aquest personatge?
Aquest personatge me'l trobo de casualitat visitant Sara, jo vaig a Sara per un altre motiu, i de casualitat en el cementiri trobo un memorial d'aquest senyor, llavors vaig investigar una mica, i resulta que el Víctor Iturria va ser un pelotari, que era un senyor que jugava a joc de pilota a basc, i passa que ell va viure a mitjan del segle XX, i quan esclata la Segona Guerra Mundial, el criden a files. Llavors ell, heu d'imaginar-vos un pelotari, no? Tenim tots al cap que tiren aquelles pilotes, amb la mà despullada les tiren contra el frontón. Doncs ell, què va fer? Agafa granades de mà i comença a tirar les granades de mà contra els Panthers nazis. En va destrossar 7. Clar, era un heroi entre el seu regiment, no? Perquè aquest home, clar, amb aquella força de braç, doncs tirava les granades i tant els alemanys com els francesos del seu bando, doncs estaven al·lucinats del que arribava a fer aquell home, no? I clar, va arribar a ser un heroi nacional, el van condecorar en el seu país i va morir com un veritable heroi de guerra, no?
I en records allà d'ell?
Sí, hi ha diversos records, i de fet un dels records que hi ha a la població de Sara està en el frontón, on ell entrenava, no? És una història d'aquestes petitetes històries que et vas trobant en el camí, que com et deia abans, jo coneixia, pensava que coneixia molt bé els Pirineus i m'ha quedat molt per conèixer, perquè cada poblet, cada raconet té històries així, no?
Clar, i quan viatgem, al final el que anem descobrint són totes aquestes històries, no? Quan hi vas i et relaciones amb la gent del lloc, te les expliquen. Sí. Després, a la Vall de Baztán, vas voler investigar sobre els proscrits als Pirineus, els agotis, no? De fet, el teu objectiu era entrevistar-ne un, i de fet és que ho vas aconseguir.
Sí.
Com ho vas fer?
A veure, els agotes eren visigots. Aquesta gent van perdre una guerra de religió i van haver de fugir de les seves terres. Llavors, alguns d'ells van passar a Navarra, al Vall de Baztán, i es van quedar com sota la protecció d'un comte que en realitat els tenia allà, els hi va fer com un gueto allà en un poble que es diu Arizcun, els hi va fer com un petit gueto i els va establint allà i els feia servir d'esclaus, bàsicament, o de mà d'obra barata, d'alguna manera. Però aquesta gent va arribar en aquella vall i tenien una altra religió, una altra manera de fer, no? Llavors la gent de la vall no els va acceptar mai, els tenien com
arraconats.
Els tenien arraconats, uh-huh. Però és que això ha estat així fins al segle XX. Llavors són gent que han viscut sempre molt al marge, perquè els van condemnar a l'endogàmia, els van condemnar, no podien enterrar-se al cementiri del poble, no podien entrar a l'església només que per una porta a part, o sigui, havien de dur un distintiu cosit a la roba, doncs com els jueus als camps de concentració, o sigui, una cosa molt heavy, no? Llavors, clar, avui en dia segueixen com tenint un petit estigma ells mateixos, no volen parlar d'aquest tema, se senten una mica com... Sempre s'han sentit molt ningunejats i estan una mica ressentits amb això, no? Llavors no en volen parlar, de fet, no volen parlar, i menys quan olores aquests escriptor, periodista, etc. I ningú volia parlar del tema, i vaig descobrir que n'hi ha un senyor que és agote, que a sobre és un escultor navarro molt conegut, que es diu Xavier Sanxotena,
sí.
I ell és un gran estudiós del tema dels agotes, és orgullós de ser-ho, i ha escrit molts llibres sobre el tema, i doncs sí.
I què et va dir?
Doncs que han estat molt maltractats tota la vida, clar. Que pensa que aquest senyor es diu Xavier Sanxotena, té dos cognoms que són el mateix.
Eren família, pare i mare?
Exactament, és que això ve de molt antic, que han estat amb l'endogàmia, estem parlant del segle XXI, i encara hi ha persones que comparteixen el mateix cognom per aquest motiu, no? Llavors, clar, em va explicar la història d'aquest poble, que molta gent no coneix ni la seva existència, no se coneix aquesta història.
Va, expliquem alguna història ubicada a casa nostra, no?, a la Vall d'Aran. Allà vas descobrir un fotògraf català que és Adolf Mas.
Sí, aquest senyor té una història molt curiosa, perquè aquest senyor el 1915, ell és un fotògraf de Barcelona, i el 1915 rep l'encàrrec de fotografiar tot el patrimoni històric de la península Ibèrica.
Pensem, de tot Espanya?
De tot Espanya. Tot el patrimoni històric, és a dir, pensem que quan neix la fotografia, com a disciplina, o sigui, apareix la fotografia en escena, la divulgació de la història de l'art i els estudis d'història de l'art fan un canvi radical, perquè fins a l'època, per exemple, s'enviava legions de dibuixants, doncs a dibuixar doncs els capitells. Imagina't, quan hi havia un descobriment arqueològic a Egipte, no? Enviaven dibuixants perquè dibuixessin cada un dels jeroglífics, que eren milers i milers de jeroglífics, i s'havia de dibuixar doncs amb una precisió extraordinària per poder-ho estudiar, no? Uh-huh. Llavors, clar, quan arriba la fotografia, això ja fa un canvi radical, i enviant a un sol fotògraf pots cobrir tot en un moment, no? Llavors aquest senyor rep l'encàrrec el 1912 de fotografiar tot el patrimoni. Llavors una de les coses que va estar fotografiant va ser doncs les esglésies romàniques del Pirineu. Llavors hi ha moltes fotografies, les primeres fotografies que tenim de les esglésies romàniques del Pirineu, doncs són obra d'aquest senyor i d'altres fotògrafs que van treballar per ell doncs en aquest encàrrec monumental que va durar 12 anys i que bueno, moltes de les primeres fotografies que hi ha de totes aquestes ermites, etcètera, i totes aquestes esglésies són seves. Avui estan en l'Arxiu Mas, que això està a la casa Ametller. al Passeig de Gràcia.
A
allà està l'Arxiu Mas. I allà estan tots els clichés de la seva obra. Sí.
Doncs mira, és interessant, sí, per anar-la a visitar. Una de les festes importants a casa nostra és la festa del foc, la festa de Sant Joan, no? Per donar la benvinguda a l'estiu, no? També en parles al llibre. De fet, hi ha un capítol que es titula La catarsis del fuego.
Sí. Allà, bé, aquest va ser un dels, això que deia abans, no? Era un d'aquests esdeveniments que tenen una data concreta i que et fan tot moure tot el calendari. De fet, ho vaig fer coincidir per arribar a la Vall d'Aran quan fossin les festes del foc, que allà li diuen Estes de Dweck. Hi ha dos pobles que les celebren, que són Arties i Les. Bueno, també es fan a Bausen, però a Bausen s'ha recuperat fa poc, però les d'Arties i Les porten molts anys fent-se. I és molt curiós perquè són dos festes totalment diferents, no? O sigui, són festes que tenen un mateix origen pagà, que es crema un tronc d'arbre, però són dos festes totalment diferents.
En quin sentit?
En l'execució de la festa. O sigui, les dues tenen com a base que es crema un tronc. Aquest tronc és un símbol de fertilitat. De fet, es diu Aro, o es diu Taro, segons el poble, i és un símbol, en realitat és un símbol fàl·lic, o sigui, és un símbol de fertilitat que es crema la nit de Sant Joan. Llavors, com a símbol d'això, no? de la renovació, de la fertilitat, etc etc. Llavors, per exemple, a Arties el tronc el cremen i l'arrosseguen per tot el poble, estirat amb unes cadenes i la gent hi salta per sobre, per exemple, no? I en canvi a l'est, doncs el tenen tota la nit, el tenen plantat allà a la plaça darrere de l'església i la gent hi balla al voltant, no? Llavors, bueno, en l'execució i en més o menys l'origen és el mateix, però fins i tot en l'etimologia és diferent, no? Perquè uns li diuen Taro i els altres li diuen Aro, no?
És curiós, perquè tot i la proximitat, no? Sí. Hi ha tanta diferència.
I també hem de pensar que aquests pobles del Pirineu que avui recorres en 15 minuts de cotxe, abans
estaven
bastant aïllats, llavors la gent no es movia tant d'un lloc a l'altre, i de fet Arties i Les queden als dos extrems, si ho penses a la Vall d'Aran, estan als dos extrems de la Vall d'Aran, probablement és que ni ho sabien, no? Cada un feia la seva manera, no?
Hem parlat de molts homes, no?, en aquest llibre, de moltes històries masculines, però abans citaves tu l'Edurne Passavant, també hi ha un factor femení importantíssim, no?, un punt de vista feminista en aquest llibre, aquesta monja de clausura que ens parlaves, l'Edurne Passavant, hi ha també corredores del Tour de França femení.
Sí, que a més és una cosa que mai ningú ha fet, no? Sempre estem pendents del Tour de France,
dels homes,
amb els helicòpters que segueixen, els, no sé, legions de fotògrafs i de periodistes que segueixen el Tour de France, i del Tour de France femení ningú n'ha parlat mai, perquè entre altres coses no ha existit mai com a tal, com és el Tour de France amb la mateix recorregut, i de més s'han fet com sucedanis petits, i llavors també és una reivindicació aquest llibre de moltes històries femenines que de les quals no se n'ha parlat mai. I de fet no només les històries femenines, que n'explico moltes, des de senyores grans que han viscut a pobles, doncs això que parlàvem, no? O per exemple de com es van tractar les bruixes de Zugarramurdi, no? Que hi va haver un tractament, bueno, aquí a Catalunya últimament se n'ha parlat molt del tema, no?, de les bruixes i de la seva revisió històrica, no? Que no eren bruixes, eren dones lliures i dones lliurepensadores que doncs van ser condemnades perquè molestaven d'alguna manera, no? Doncs hi ha una mica tota aquesta visió, no només en els personatges que apareixen, sinó jo crec que també en l'estil de narració. Jo crec que les dones i els homes viatgem de la mateixa manera, però jo crec que nosaltres potser tenim una altra sensibilitat, jo crec que això es nota, no? O sigui, jo poso un exemple, hi ha un capítol que parlo de Hemingway és un escriptor, que ho diré a quin públic i ho repetiré sempre, que a mi mai m'ha agradat, perquè té aquest halo de soy el macho ibérico, que vinc aquí, m'emborratxo, lligo amb totes les dones, i a sobre guanyo premis, em forro i viatjo pel món com si fos una celebrity, no? I aquest home, doncs, en les seves novel·les respirava una mica això, i de fet molts cronistes de viatges, no dic tots, òbviament no, però molts cronistes de viatges anaven amb aquest posat d'Indiana Jones, sí, una mica, sí, no? Sí. I les dones jo crec que escrivim d'una altra manera. Jo no faig una narració de crònica èpica, no és èpic, o sigui, tu viatges i passa el que passa, i hi ha un capítol en el que tinc febre i ho explico, i hi ha un altre capítol en què estic trista i ho dic. I això potser és una altra mirada, una mica una sensibilitat una mica diferent. I amb això no vull dir que escrigui millor ni pitjor que un home o... però bueno, crec que és una altra sensibilitat, i crec que de fet moltes dones que ja l'han llegit el llibre, periodistes que em coneixen, bueno, tu, hem parlat abans, doncs ho han notat això, no? Llavors penso que també doncs és una visió una miqueta diferent d'una crònica de viatges.
De totes les històries de dones que has explicat, hi ha alguna amb la que et quedis, no? Alguna que realment t'hagi impactat especialment, o de dones o d'homes?
Sí, bueno, m'han impactat totes. De fet, quan vaig acabar el llibre, em va quedar una sensació d'haver-me quedat amb tantes coses per explicar, tantes. Hi ha tantes històries que s'han quedat al tinter que no he pogut explicar.
Pot ser una segona part?
Home, m'encantaria, perquè realment m'han quedat moltes coses a dir. Però em va frapar molt la gent gran, sobretot. Vaig conèixer una senyora que havia sigut l'últim habitant d'un poble d'Osca, no? Als anys 60 el seu poble es ven perquè l'estat franquista, bueno, el govern franquista va comprar tota una sèrie de pobles d'allà d'Osca, perquè els pobles que havien fet, els pobles havien desforestat les valls, no? Perquè tenien camps de cultiu, tenien bestiar i etc. Llavors, com que es van fer tots aquells pantanos famosos, doncs perquè tenien por de que la falta d'arbres acolmatés els pantans quan hi hagués una esllavissada o alguna cosa. Llavors van comprar tota una sèrie de pobles per despoblar-los i tornar a plantar arbres. Llavors van treure la gent dels pobles i doncs, un dels pobles era Ainielle, i llavors vaig conèixer l'últim habitant d'aquest poble, no? I ella m'explicava doncs, com ella va estar allà 3 anys sola amb una amiga seva vivint en aquell poble quan ja tothom estava carregant els carros i carregant els bous, enduent-se doncs, totes les coses de les cases, no? I això em va tocar molt la fibra, perquè aquella dona era... Ho explicava amb una alegria, lo bé que havia viscut en aquell poble, i hem de pensar que és un poble que està 4 hores caminant de qualsevol lloc, que no tenien aigua, que no tenien llum, i que l'hivern havia de ser un infern perquè es passaven molts mesos aïllats. I ells eren feliços amb allò, i ella ho explicava amb molta alegria, no?, com havia viscut la seva infància en aquell poble.
Uh-huh. Una de les conclusions a les que arribes quan llegeixes el llibre també és que a l'hora de viatjar hem d'anar tranquil·lament aturant-te i conversant amb totes aquelles persones que et vas trobant, que al final són el viatge.
Sí. Sí, sí, sí. Al final, bueno, les persones són l'essència, no? I al final, al final del llibre, el llibre el dedico a les persones que em van obrir les seves cases, perquè és la seva història, no la meva. Perquè jo sí que explico, una mica el fil conductor és el meu viatge, però realment no estic parlant de mi, estic parlant d'ells tota l'estona, els hi dono veu, no? És la història d'ells, i llavors això, per mi és d'agrair que tanta gent doncs, estigués disposada a obrir-me les portes de casa seva i explicar-m'ho.
És de molta generositat,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Uh-huh. El Josep Maria Espinàs va escriure aquell llibre que va fer a peu pel Pallars i la Vall d'Aran, i ell deia que els vells en els pobles no parlaven, i perquè deia que quan arribava un estranger no, els vells callaven i no deien res, no? Però jo m'he trobat un Pirineu totalment diferent. Jo he trobat que els vells sí que parlen i volen explicar la seva història i que estan orgullosos d'haver participat doncs, a la història del Pirineu, i això és el que jo m'he trobat al segle XXI i ha sigut maquíssim.
Cris Jubà, moltíssimes felicitats per aquest llibre, Pirineus, Más allá de las montañas, amb pròleg del teu amic Xavier Morès, editat per Península. La veritat és que el recomanem a tothom. Una lectura per aquest estiu, no?, per anar descobrint els Pirineus, sense presses, com dèiem, amb calma, i descobrint a l'autora, a la Cris Jubà, que, com dèiem, nosaltres teníem doncs, aquesta faceta de periodista de viatges, sobretot radiofònica, i hem descobert l'escriptora, que ens ha agradat moltíssim. Enhorabona, Cris.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Gràcies, Esther.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé.
Molta atenció perquè comença la celebració dels 10 anys de Cirque du Soleil a Andorra, un desè aniversari que la companyia canadenca celebrarà amb l'estrena del seu espectacle Festa. Sobre aquesta proposta parlem ara mateix amb Enric Torres, que és director de producte i nous projectes d'Andorra Turisme. Enric, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda a tothom.
La veritat és que ja és un clàssic quan arriba l'estiu anar fins al Principat a veure el Cirque du Soleil, però aquest any hem de dir, Enric, que és molt especial per vosaltres i per la companyia, perquè esteu celebrant doncs, els 10 anys de l'arribada de Cirque du Soleil al vostre país.
Sí, certament és així. De fet, aquest any l'espectacle s'anomena justament Festa, perquè no deixa de ser una festa en aquesta col·laboració entre Andorra i el Cirque du Soleil. De fet, és una col·laboració de 10 anys, i per tant l'espectacle d'aquest any és un espectacle una mica commemoratiu d'aquesta llarga col·laboració amb el Cirque du Soleil. Recordem que és un espectacle únic, és un espectacle que només es pot veure a Andorra i que veritablement serà un espectacle on la festa des del prisma, l'òptica i en aquest cas el muntatge que sempre fa, en aquest cas el Cirque du Soleil, transportarà la gent a un espectacle on doncs, la situació és un hotel de la muntanya, ubicat a la muntanya, on els treballadors, el conserge, que és el personatge principal, i les persones que estan de vacances en aquest hotel, doncs acaben celebrant una gran festa i gaudint de tot allò que evidentment l'hotel en si aporta, no? Sí, és un espectacle en el que retrobarem algunes de les millors acrobàcies que s'han vist en els anteriors espectacles que el Cirque du Soleil ha fet a Andorra i on veritablement el que esperem és que el públic gaudeixi, disfruti en aquest cas i sobretot passi una nit entranyable acompanyada, com dic, de totes les acrobàcies dels artistes del Cirque du Soleil.
Escolta'm, Enric, m'ha cridat moltíssim l'atenció i la veritat és que tinc moltes ganes d'anar a Andorra a veure aquest espectacle perquè va lligadíssim al món dels viatges i del turisme. Com tu ens deies, l'escenari és un hotel imaginari on hi ha un protagonista que és un conserge que està acompanyat de la resta de treballadors, dels estiuejants també, i a més he vist que la companyia ha preparat aquest espectacle amb l'objectiu d'abocar, doncs, trets distintius d'Andorra, no? Quins són aquests trets?
Bueno, de fet, sí, certament, i com sempre ha estat així, el Cirque du Soleil amb els espectacles, en aquest cas que ha estat fent Andorra, sempre ha intentat fer, permeteu-me la paraula, un guinyo una mica a aquests elements que possiblement són més característics d'Andorra. Llavors, en aquest moment, el que veurem o el que trobarem en l'espectacle és, per exemple, un record una mica de tot el que és la natura, la fauna, en aquest cas, del propi país. Després hi ha referències justament a alguns dels atractius turístics que trobem o que podem, en aquest cas, visitar el que seria el propi país i després una mica aquesta relació que sempre s'acaba fent entre el conserge, el recepcionista, el personal de l'hotel i els mateixos, en aquest cas, turistes estiuejants, no? Per tant, és una mica una situació, un context en el que nosaltres ens sentim molt, molt propers, perquè doncs, ens identifica com a país, com a destinació turística, i al mateix temps ajuda una mica doncs, amb això, no? Que veritablement l'espectacle sigui una festa. Una festa pels artistes, però també una festa per tots aquells que puguin participar i puguin gaudir-ne.
I a més que tindrà molts ingredients, no? Perquè ens deies tu que hi haurà actuacions acrobàtiques, hi haurà ball i animació. Quines altres actuacions tindrà incloure el Cirque Canadenc a la nova proposta creativa Festa Andorra?
De fet, el que hem demanat, o una mica el treball que hem fet conjuntament amb el Cirque du Soleil, el que hem buscat és poder tenir, si més no, uns números acrobàtics visualment molt impactants, val? Que recordin una mica, com deia, aquells números acrobàtics que deixaven a la gent sense alè en les passades edicions. Per tant, com hem fet una mica de recull de números acrobàtics dels més espectaculars que hem tingut en edicions anteriors, i al mateix temps el que hem volgut també és que hi hagi números en els quals hi participin molts artistes. Per tant, com deia, serà un espectacle molt vibrant, que passaran moltíssimes coses i que esperem que, evidentment, doncs, el públic, com aquell que diu, l'hora i cinc minuts que duri l'espectacle se li passi superràpid i que quan acabi digui, ja s'ha acabat, jo en volia més, i bé, per què no, tornar a repetir, no? Vull dir, crec que és una oportunitat única per poder gaudir d'un espectacle que no es reprodueix enlloc més i per poder, doncs, en aquest cas, descobrir tot allò que el Cirque du Soleil és capaç doncs, de fer i de fer-nos doncs, sentir, gaudir i passar una molt bona estona.
Pel que sabem, Enric, en un dels números s'inclourà la participació d'un assistent que passarà de ser només espectador a també protagonista. A mi m'agradaria que ens donessis una mica de més detalls sobre això, no?, per la gent que hi vagi, pels espectadors.
Bueno, aquesta és una mica una sorpresa, Esther, que estàs desvetllant del propi espectacle. Sí, hi ha un número, doncs, que estiguin tranquils, en aquest cas, els possibles espectadors, perquè no se'ls farà ni se'ls demanarà que facin absolutament cap acrobàcia. Però sí que és veritat que hi ha un número en el que una persona escollida entre el públic doncs, pujarà a l'escenari i gaudirà d'un moment doncs, d'acompanyament, en aquest cas, dels propis artistes del circuit, també del que seria un pallasso, vale? Un pallasso alegre, divertit, que li farà participar, li farà jocs de mim i interactuarà en aquest cas amb aquest espectador que tindrà el plaer, en aquest cas, de poder ser escollit, poder pujar a l'escenari, poder doncs, interpretar, jugar, en aquest cas, amb els diferents artistes que en aquell moment doncs, l'acompanyaran a dalt de l'escenari.
Escolta'm, tot és un privilegi, que m'imagino que hi haurà molts candidats entre l'audiència, estic convençuda, eh?
Vull pensar que un cop s'hagi començat a córrer la veu doncs, d'aquest número en el qual hi prem part doncs, un espectador, segur que hi haurà espectadors que demanaran, puc ser jo?
Sí, hi haurà llista d'espera.
Sí, sí, totalment. Per això et deia, és un element una mica sorpresa de l'espectacle d'aquest any. Evidentment, doncs, ho veuran i jo crec que ho gaudiran tant a l'espectador que pugui pujar, pugui tenir plaer doncs, de pujar a l'escenari, com els que estiguin asseguts i vegin una mica doncs, aquesta interactuació que es farà entre el públic espectador, la persona que pugi i la resta d'artistes del circ.
Va, ràpidament anem amb les dades de servei. Quan i on es podrà veure Festa? A partir de quin dia, en quins horaris i què ha de tenir en compte la gent que puja a Andorra, sobretot doncs, per deixar el cotxe, per quedar-se un cop de setmana? Què recomanes en aquest sentit?
Vale. En primer lloc, recomano primer, i si em permets, Esther, que l'espectacle Festa és un veritable motiu per a fer una escapada, per pujar a Andorra, amb motiu... Doncs,
excusa, de, és excusa.
Cap de setmana, exacte, cap de setmana diferent, fer un regal amb algú una mica original, obsequiar doncs, a alguna persona, o sigui que és una molt bona oportunitat, perquè és original, és únic i només passa una vegada i passa a Andorra. Per tant, crec que és una molt bona oportunitat per poder doncs, aprofitar aquest espectacle com una excusa, com tu deies. L'espectacle tindrà lloc des de l'1 de juliol al 30 de juliol, es farà Andorra la Vella, és un espectacle que dura aproximadament uns 65 minuts i té uns 15 minuts doncs, abans de l'inici de l'espectacle d'animació, prop de tots els espectadors que participin doncs, al propi espectacle. Es fa, com deia, al centre d'Andorra la Vella, per tant hi ha molts aparcaments a l'entorn d'aquest, d'on està, on té lloc el recinte, per tant és fàcil aproximar-se, fàcil aparcar, i l'obertura de portes és a les 8 del vespre. A l'interior del recinte hi haurà un espai de restauració, hi haurà evidentment doncs, un espai de marxandatge, hi haurà també un espai on poder-se fer fotos doncs, amb el que és una mica el visual del propi espectacle, i el que esperem és que a partir de les 8 del vespre sigui una mica una festa per tots aquells que es vulguin apropar i puguin venir a visitar, en aquest cas, i gaudir d'aquest espectacle.
Doncs, Enric Torres, director de producte i nous projectes d'Andorra Turisme, moltíssimes gràcies per tots aquests detalls que ens has donat sobre Festa, sobre aquesta aposta del Cirque du Soleil per celebrar aquests 10 anys a Andorra. Estic convençuda que serà una festa per tota la gent que hi vagi, i escolta'm, que us ho passeu molt bé, gaudiu, i ja anem parlant durant les properes setmanes, perquè crec que Andorra en teniu doncs, moltes propostes per l'estiu que seran interessants de comentar aquí al programa.
Segur que sí, esperem que siguin molts els oients doncs, que després d'aquesta presentació s'animin a venir a Andorra, i ja us dic, en una setmana comença un dels millors espectacles que el Cirque du Soleil ha pogut fer doncs, al sud d'Europa, i en aquest cas és Andorra i aquest estiu. Més informació a visitandorra.com per tots aquells que vulguin complementar les meves explicacions.
Moltíssimes gràcies, Enric, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, adeu i bona tarda.
Adeu.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Camins Naturals d'Espanya, tria el teu camí. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
A La Vanguardia i a La Cuina, la qualitat sempre per davant. Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros i aconsegueix un joc de 3 paelles bra aptes per tota mena de cuines. Truca ara al 933-481-482. Rep el diari cada dia i gaudeix d'unes paelles immillorables amb bra i La Vanguardia.
RAC1 presenta el diumenge 2 de juliol Via Lliure amb Xavi Bundó en directe de 2:15 a 2 des d'Esterri d'Àneu per celebrar el 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Un Via Lliure des del cor del Pallars Sobirà per parlar d'història, de patrimoni i cultura, amb la vista posada en el Dansànau, el Festival de les Cultures del Pirineu, que es fa a finals de juliol. Us hi esperem a la plaça de l'Església d'Esterri d'Àneu.
El diumenge 2 de juliol a partir de 2:15 Via Lliure amb Xavi Bundó en directe des d'Esterri d'Àneu. Amb el suport de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran i la Mancomunitat de Municipis Anauencs, en col·laboració amb Endesa. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
és el president Joan Laporta. Què tal? Bona nit.
Bona nit. Mira, hem viscut una lliga històrica.
Sergio Busquets, hola, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Vull viure una experiència nova, una experiència familiar.
Us saludem des d'Eindhoven i donem ja el tret de sortir d'aquesta programació especial. Joan Capdevila.
No us ho diré jo, si ho ha vist tothom. Hem sigut perjudicats clarament.
Oriol Romeu.
La idea és jo que a mi m'encanta, me sembla molt atractiva, molt bonica.
Tant de bo la tercera vagi la vençuda, no, Sara?
Sí, cualquier partido es nueva historia.
Cada dia, a dos quarts d'onze, tu ho diràs, amb Valés Pariser. RAC 1. Tots som 1.
RAC 1.
Molt bon dia, Noemí.
Tu segueixes superfan d'aquest tema, eh?
Jo segueixo superfan.
Si aquest any t'has proposat convertir-te en eurofan
i muntar una festa grossa per fer allò de...
Why a minute, this boy.
Si tens nostàlgia d'aquell...
Vivo cantando.
Si t'hi vas reenganxar amb els escarats Måneskin i ho vas flipar amb The Space Man de precisament Why a minute...
Aquest és el teu programa.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
RAC 1. Tots som 1.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC 1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC 1 al detall.
RAC1.cat.
A RAC 1, viatge bé. Tot un món de viatges amb Esther Muñoz.
Acabem d'inaugurar el mes de juliol i segur que molts esteu buscant destinacions de proximitat per passar uns dies. Doncs prepareu paper i bolígraf perquè avui us portem a la ciutat d'Antoni Gaudí. Marxem ara mateix cap a Reus per descobrir tot el seu interessant patrimoni modernista, la gran oferta cultural i comercial, la gastronomia, el vermut i moltíssimes activitats més que ens ofereix aquesta destinació que es troba doncs, a tocar de les millors platges de la Costa Daurada. I en tot aquest recorregut ens hi acompanyarà la regidora de projecció de Reus, Noemí Llaurador. Noemí, bona tarda, benvinguda al viatge a BDRQ.
Bona tarda, moltes gràcies.
Bé, la veritat és que s'ha de dir que qualsevol època de l'any és bona per descobrir o redescobrir la capital del Baix Camp, però ara l'estiu ho és especialment. Per què, no? Què oferiu als visitants d'especial?
Bueno, mira, l'estiu també és una època que coincideix una mica entre les dues festes majors de Reus, a Sant Pere, que tot just ara hem passat, i després hi ha Misericòrdia al setembre, per tant és una època, diguem, entre festes, i que per tant és una ciutat molt agradable per passejar, si no heu vingut mai, doncs us ho aconsello. Tenim comerç de primera, i de manera doncs molt, molt agradable, com et deia, podem anar comprant de carrer en carrer, perquè tenim les botigues una al costat de l'altra. Tenim també meravellosos edificis modernista, som ciutat modernista, tenim històries d'en Domènec Montaner, d'en Pere Caselles, som una ciutat també molt viva a nivell cultural, començant doncs per les festes més tradicionals com la Festa Major, però també tenim molta activitat teatral, perquè tenim doncs teatres de primer nivell, i també gastronomia i vermut, al qual tu feies referència, que ens permet doncs gaudir d'una estada que jo crec que és immillorable a la gent que ens vulgui visitar.
Doncs la veritat és que sí, crec que has fet un molt bon resum. Jo vaig ser-hi fa unes setmanes a la primavera i tot això que tu has dit no m'ho vaig perdre i ho recomano a tothom. De fet, un dels grans reclams turístics de Reus és, com deies, Antoni Gaudí, que va néixer a la vostra ciutat l'any 1852. Conserveu moltíssims vincles de la seva infància, de la seva joventut, de l'arquitecte amb la ciutat, i per conèixer-los de primera mà el que hem de fer és una visita al Gaudí Centre Reus, que és el centre d'interpretació dedicat a l'arquitecte que teniu a la mateixa plaça Mercadal, que és el vostre quilòmetre zero. Parla'ns d'ell, no? Com és aquesta instal·lació? població i què ens ofereix ben bé?
Molt bé, doncs mira, és un centre que té tres plantes de conjunt expositiu i que ens serveix per comprendre doncs, molt millor les claus no, d'aquest magnífic geni, aquest geni reusenc i arquitecte que és en Toni Gaudí. És un centre també molt interactiu, des del Gaudí més universal, que potser és el que coneix més gent, però també aquell Gaudí més íntim, més proper, no? Aquells passos doncs, de Gaudí a Reus i també al seu entorn que tant van influir a la seva obra. Llavors és un centre també molt dinàmic, que també doncs, ens permet a través de la tecnologia atensar-nos a un públic familiar, sobretot pensat pels infants, que ja sabeu que les noves tecnologies per ells doncs és més habitual i per tant és una visita que jo crec que en pot gaudir tota la família de totes les edats i que és molt recomanable. Sí, sí. Insisteixo en això, que té també molta programació d'activitats per a la canalla, fem tallers i podeu comprar les entrades a través de la nostra web del reusturisme.cat.
Jo crec que aquesta seria, sens dubte, la primera visita per agafar una miqueta la idea del que ens trobarem a Reus. I a més, m'agradaria comentar que al final de la visita del Gaudí Centre Reus hi ha un espai dedicat a l'àmbit de l'arquitectura modernista i en concret a l'obra d'un altre gran arquitecte de l'època que és en Lluís Domènech i Muntaner. Què pots destacar-nos de la seva figura i quin és el llegat que ha deixat ell a la vostra ciutat? Perquè ell va néixer a Barcelona, oi?
Sí, exacte, és a dir, mira, el Gaudí malauradament no tenim obra d'ell, allò que cap profeta no, és conegut a la seva terra, però realment en Domènech Muntaner sí que ha deixat molt de llegat. Tenim joies com la Casa Navàs, que també està al mateix plaça Mercadal, a propet d'aquí del Gaudí Centre. Tenim també l'Institut Pere Mata, tenim la Casa Rull, la Casa Gasull, fins i tot tenim una capella dels Margenats al cementiri municipal de Reus, i per tant va fer molta obra, sobretot perquè doncs, la burgesia, petita burgesia que teníem aquí a la ciutat, doncs s'emmirallava molt en Barcelona. De fet, en aquella època Reus era la segona ciutat del país i doncs cridava arquitectes de la talla d'en Domènech Muntaner perquè els construïssin doncs, les seves cases, els seus edificis, i per tant per això també tenim tanta obra d'en Domènech Muntaner.
De fet, Noemí, des de fa més de 25 anys teniu una ruta del modernisme Domènech i Muntaner.
Correcte, correcte, una ruta del modernisme que també, doncs, evidentment, si la voleu fer quan ens visiteu, doncs en podeu adquirir els tiquets a la mateixa web que us hem dit abans i que us permetrà, doncs, gaudir de tots aquests edificis que tenim pel centre de la ciutat, a més de, com et deia, doncs, l'Institut Pere Mata. Per tant, molt recomanable veure també totes les façanes. Vull dir, només calcis el cap quan passeges per Reus, quedes meravellada de tota aquesta arquitectura modernista que tenim i que podem oferir doncs, a la gent que vingueu.
Uh-huh. A més, enguany esteu commemorant, com dèiem, el centenari de la mort de l'arquitecte. Heu preparat actes especials, concrets. Quins són?
Sí. Doncs mira, des d'exposicions, cicles de conferències, cursos, congressos, després també diferents actes culturals, activitats pedagògiques, sempre pensem molt en la canalla, i potser el que ens pertoca més a nosaltres, perquè tot això ho fem conjuntament amb diferents entitats de la ciutat que també s'hi han implicat moltíssim, però pel que fa doncs, potser més a la nostra àrea de projecció de ciutat d'aquí de l'Ajuntament, doncs hem coorganitzat amb la Casa Navàs la primera festa modernista, que la vam fer el mes d'abril, si no recordo malament,
sí,
i que
sí.
Doncs, l'any vinent segur que també repetim perquè va tenir molt d'èxit i doncs, ens permet això, conèixer l'obra de l'arquitecte amb diferents activitats, no? Per exemple, la mateixa Casa Navàs fa 12 mesos, 12 activitats que van des de visites teatralitzades a visites que acaben, com no, degustant un bon vermut. O, per exemple, l'Institut Pere Mata doncs, també fan visites teatralitzades, visites familiars on podem fer tallers, també podem fer les visites gamificades, no?, amb jocs digitals pels infants, i la ruta modernista, com dèiem abans, no?, que l'hem enfocat doncs, en guany, molt més amb la seva figura.
Eh? Citaves la Casa Navàs, Reus és una de les ciutats modernistes més importants d'Europa i un dels seus símbols és aquesta casa, no? Aquesta magnífica Casa Navàs que es troba en una altra de les cantonades de la plaça Mercadal, a tocar de la vostra oficina de turisme. És una joia increïble del modernisme a Reus que també s'ha de visitar sí o sí. Què hi trobarem al seu interior, Noemí, i com funcionen les visites?
Sí. Mira, doncs es tracta d'una casa botiga, ja saps que a Reus tenim molta tradició comercial des de fa molts anys i per tant el botiguer i la botiguera volia viure damunt mateix de la botiga per tenir-ho tot controlat. Per tant, és una casa botiga que hi venien teixits i el que és més important, i per això és tan increïble, és que conserva pràcticament tot el mobiliari, tota la ceràmica, tots els vitralls, quasi tots originals de l'època. Per tant, això és una de les coses, no, que li donen aquest valor afegit. A més, es pot visitar pràcticament en la seva totalitat. Podem visitar la planta baixa, també la primera planta, per tant, quasi bé tota la totalitat de la casa és visitable. Llavors, té un horari molt ampli, les visites sempre són guiades, per la qual cosa doncs, ens permetrà conèixer-ho molt bé i amb molt detall. L'únic que és que té molt d'èxit i pràcticament doncs, sempre hi ha gent que la vol visitar. Per tant, el que és més recomanable a totes les persones que ens escolteu és que entreu a la pàgina web, a casanavàs.cat, i allí doncs, podreu escollir el dia i l'hora de la visita, l'idioma en què la voleu fer, i fins i tot podreu adquirir-ne els tiquets.
La veritat és que aquesta és una visita fantàstica, a més per tota la família, perquè la canalla queda bocabadada amb totes les històries que expliquen els guies.
Sí, és fantàstic. Bueno, de fet, nosaltres volem ser això, no? Una ciutat de turisme familiar, que sigui agradable, que puguis passar tot el dia a la ciutat, que et permeti doncs, des de fer les visites turístiques, anar a menjar, anar a dinar, anar a fer un vermut, anar a comprar, per tant, jo us ho recomano molt, què us he de dir, nosaltres som uns enamorats de la nostra ciutat, però jo crec que tothom que ve ratifica això,
també,
que és
també
una escapada obligada.
Completament d'acord. Escolta'm, ara citaves el vermut, i és que la història del vermut de Reus també és interessant de conèixer-la, que moltes vegades el prenem i no sabem que Reus doncs, hi ha una gran oferta de vermut. De fet, teniu una estació enològica on s'explica tota aquesta història.
Exactament. Mira, també és un edifici modernista, en aquest cas és d'en Pere Caselles, que era l'arquitecte municipal de l'època. Estava doncs, relacionada amb els temes de la investigació dels productes doncs, de proximitat, de l'oli, del vi, i ara també, de moment, és seu de diferents institucions relatives amb aquests productes. Tenim la DOP Siurana, la DOP de l'Avellana de Reus, fins i tot també és seu de l'Incavi, però ara nosaltres també li hem volgut donar un afegitó i té una altra funció que fa de casa del vermut i del vi, volguem fer doncs, de referència de totes les DOs del nostre territori, que en tenim i moltes i molt bones, i també per explicar doncs, la història del vermut, que tenim aquestes vuit marques que tenim de la marca vermut de Reus, i que ens permet, a més, amb aquesta visita a l'estació enològica, també degustar-lo, evidentment, perquè no només n'hem de saber la història, sinó que l'hem de degustar amb els propis sentits, i ho fem acompanyat d'aquests productes que també són tan nostres, com l'avellana de Reus i l'oli d'EOP Siurana. També podeu comprar les entrades, també és una visita molt recomanable, és realment també una joia modernista aquesta estació, ho podeu comprar també a reusturisme.cat.
Aquesta visita als amants del vermut, que no se la perdin, perquè realment es descobreixen moltes curiositats del vermut que no sabíem, moltes històries amagades que val la pena de descobrir.
Però el que no descobrim és la fórmula, que és
no.
secreta.
això no.
La fórmula,
això és un secret d'estat.
Ah, això mateix.
Noemí, i per anar acabant, una visita que tampoc ens podem deixar al tinter és la pujada al campanar de la Prioral de Sant Pere. Perquè aquí, a part de les vistes, és que fins i tot podrem tocar les campanes.
Oi, sí, la Petra Clàudia, ara tot just per Festa Major, que tot just hem deixat enrere, doncs les campanes, evidentment, ens anuncien la Festa Major, aquesta alegria que es viu a la ciutat, i evidentment quan puges dalt del campanar l'esforç val la pena perquè tens unes vistes fantàstiques de la ciutat, dels terrats, que per mi també són màgics veure tots els terrats de la ciutat, unes vistes impressionants, però que evidentment això només podreu comprovar si veniu a Reus, feu l'esforç de pujar a les escales del campanar i després la recompensa doncs, la tindreu de ben segur.
Això a primera hora del dematí, a última hora de la tarda, i escolta'm, després cap a la platja perquè teniu la Costa Daurada a tocar.
Exacte, ho tenim tot a tocar, tenim de tot, tenim platja, també tenim muntanya ben a prop, també som, jo diria, l'entrada cap al Priorat, l'entrada cap a la costa, vull dir, estem molt ben ubicats, molt ben situats, molt a propet també de Barcelona, a una hora de Barcelona, per tant, una ubicació jo crec que immillorable. I totes aquestes visites que us comentava, de tots aquests edificis que m'anant preguntant, doncs ho podeu fer d'una forma molt pràctica i molt econòmica, que és a través d'adquirir la pulsera turística Visit Reus, que també pots entrar a la pàgina web del reusturisme.cat, i que podreu gaudir doncs d'un important descompte de més del 50% en el preu total d'aquestes entrades, dels espais, i a més guanyareu comoditat, perquè només cal que realitzeu una vegada la compra i llavors ja ensenyant la pulsera podeu entrar en aquest mínim 5 edificis que són més emblemàtics de la nostra ciutat.
Noemí Llaurador, regidora de Projecció de Reus, moltíssimes gràcies per aquest recorregut i molt bon estiu.
A tu, moltes ganes de que vingueu.
Tornarem. Jo seré molt repetidora, bé. Ja veuràs. Que vagi molt bé.
Fantàstic. Adéu. Molt amable.
Adéu, bon estiu. Adéu. Fins aquí aquest primer viatge bé del juliol, que ens ha portat fins als Pirineus, d'Euskadi, Navarra, la Vall d'Aran i Catalunya, fins a Andorra i aquesta festa, aquesta celebració dels 10 anys del Cirque du Soleil i, en darrer lloc, fins a la ciutat de Reus. Salutacions meves i del Daniel Puntí Prats a la realització tècnica. Aprofiteu el que queda de cap de setmana i ens retrobem el proper dissabte, dia 8 de juliol, a les 3:03 de la tarda. Fins aleshores, que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Esther Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge B a RAC1 i fins dissabte que ve.